Ràdio Rambles.
Hola, molt bona tarda. Aquí comença l'Hora del Patrimoni.
L'Hora del Patrimoni, un programa de Ràdio Rambles que promou SOS Monuments, Associació per a la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural de Catalunya.
Després d'un parèntesi de més de 4 mesos, tornem a ser amb tots vosaltres. Durant la propera hora, l'Imma Granados i jo mateix, Joan Bosch, us acompanyarem parlant del patrimoni cultural en general i el de la Rambla des del quiosc instal·lat just davant del Palau de la Virreina, al vell mig de la Rambla, que ja ha recuperat el soroll amb el que ens tenia acostumats abans de la pandèmia.
En el programa d'avui parlarem de dos temes que poden portar controvèrsia, que poden generar debat. Primer, volem referir-nos a la invasió i guerra a Ucraïna i al que suposa qualsevol conflicte armat per al patrimoni cultural.
Algú ja haurà aixecat el crit al cel criticant que ens preocupem del patrimoni mentre els míssils acaben amb moltes vides humanes. No dic vides innocents perquè molts soldats també ho són. I tenim molt clar que el més gran patrimoni de la humanitat és la vida humana.
Però hem de tenir clar, també, que tant cegar vides com destruir patrimoni és acabar amb la memòria col·lectiva de qualsevol poble. D'això, del que representen aquestes pèrdues, de recordar alguns dels exemples que hi ha hagut a la història, de veure quines convencions, resolucions, etc. s'han redactat per evitar que aquesta memòria se'ns estronqui, és del que parlarem en el primer lloc.
L'altre tema del programa d'avui també pot generar debat. És un assumpte del que s'ha parlat molt últimament i volíem donar veu als que es consideren afectats. Entrevistarem el president de la plataforma Antics Ocellaires de la Rambla, Xavier Cuenca. Ells estan lluitant perquè no desapareguin les seves parades. Volen demanar que l'antic mercat d'ocells es consideri patrimoni immaterial de Catalunya. Ens sembla que ho tenen realment tot en contra, però ens agradaria saber què defensen, si l'antiga tradició del mercat d'ocells o mantenir les parades actuals.
Parlarem amb ell de la tradició ocellaire a Catalunya, de per què en varen prohibir la venda, de com es varen reciclar en parades d'objectes turístics, de la seva situació actual, ja haurien d'haver estat desnonats segons l'Ajuntament, i de la seva sol·licitud per a que els declarin patrimoni immaterial.
Crec que, com es diu col·loquialment, ens estem ficant en un bon berenjenal. El nostre programa està obert a tothom i si algú es dona per al·ludit, podem donar-li la paraula en propers programes. Ara sí, aquí comença l'Hora del Patrimoni.
Estic davant del televisor, veiem, com si fos una pel·lícula, un reportatge sobre la guerra. Però no és una pel·lícula, és una realitat. El corresponsal descriu, amb molt de respecte, els bombardejos, els refugis abarrotats, els carrers deserts, la barbàrie d'uns, la impotència dels altres, la por de tots. Veient això, penso que, realment, el patrimoni més important de la humanitat són les persones i que aquest patrimoni és el primer que s'hauria de protegir. El corresponsal de guerra continua donant xifres. Tants edificis bombardejats, tants morts, Un fet a la pantalla en crida l'atenció. Tres homes estan protegint una estàtua al mig d'una plaça per salvar-la de la seva destrucció. I penso que aquests homes, protegint aquesta estàtua, estan protegint la seva història i la història dels seus avantpassats. Estan protegint els seus signes d'identitat. Busco a internet alguna notícia que parli del patrimoni ucraïnès i trobo molts monuments patrimoni de la humanitat. La catedral de Santa Sofia i el monestir de les Coves a Kiev. Uns edificis que recorden Santa Sofia de Constantinople. Els jaciments arqueològics dels grecs del segle V abans de Crist, a les ribes del Mar Negre. Les Tierbes, esglésies de fusta dels cristians catòlics i ortodoxes. Les faixedes dels Càrpats, un patrimoni paisatgístic. Tot això i molt més en unes precioses fotografies. Qui sap si seguiran dempeus. La tele a la guerra continua. Algú parla de l'extrema fragilitat dels patrimonis culturals en temps de conflictes bèl·lics. Les persones com a patrimoni, els monuments com a patrimoni, no serà que la riquesa del patrimoni es troba en les persones defensant els seus signes d'identitat?
D'aquestes persones defensant en temps de guerra el patrimoni que consideren més valuós, el que senten que forma part de la seva història, en podem treure unes altres conclusions, unes altres similituds amb el món que no està en guerra. La guerra és un reflex de la vida. La destrucció i la mort formen part de la vida. Si donem per normal, normal entre cometes, que durant les guerres o qualsevol altre conflicte armat hi hagi destrucció, no només de vides humanes, sinó d'aquest patrimoni cultural i arquitectònic, memòria d'un poble, no podem donar per normal que aquesta destrucció es produeixi impunament quan no hi ha cap enemic que ho amenaci. Quan en temps de pau, en el temps que habitualment vivim, s'enderroca un edifici que té un valor arquitectònic o artístic, que té un valor sentimental i històric per a la comunitat, per aixecar-te un altre, estem reproduint el que passa en temps de guerra. Quan deixem enterrades unes restes arqueològiques descobertes per fer-hi un supermercat, estem amagant una part de la història d'aquell lloc. Els hi estem furtant un dret fonamental. Dos exemples propers i actuals del que estem dient. L'estiu passat es va enderrocar un palauet a la plaça Adrià de Barcelona i ja s'ha aixecat un edifici d'apartaments quan es podia haver aprofitat l'antic. No estava catalogat, és clar, però quan convé es fan moltes descatalogacions exprés, també. A Calella de la Costa se segueix endavant, malgrat les protestes de plataformes de veïns i de defensa del patrimoni, en l'edificació d'un supermercat Aldi on han aparegut unes restes arqueològiques d'una gran vila romana. Ara mateix, des de les 6 de la tarda, hi ha una concentració per defensar els jardins i la finca de Can Reventós a Sarrià, una de tantes reivindicacions que tenim ben a la vora. Per què no ens revoltem quan passen coses com aquestes? Per què no se'ns entristeix el cor? I sí, quan hi ha guerra, si el resultat per al patrimoni ve a ser el mateix. El que vull dir és que ens hauria de preocupar tant que bombardegin un teatre com que nosaltres deixem que un teatre o qualsevol altre objecte patrimoni de la nostra història es deteriori, s'acabi enfonsant o l'acabin enderrocant. Que aquest temps de guerra ens serveixi per a reflexionar sobre què fem en temps de pau. Si no donem valor i importància al que tenim, acabem deixant que ens el destrueixin.
Les guerres i la destrucció del patrimoni han estat una constant fins als nostres dies. Però des de mitjans del segle XIX també és constant buscar recomanacions i lleis que l'emparin. Els béns culturals no tenien cap protecció, ni en temps de pau ni en temps de guerra. És més, en temps de guerra eren considerats un botí del vencedor. D'això n'estan plens els museus.
Hi ha exemples antics molt coneguts de destrucció del patrimoni, com l'incendi, que encara no es té clar qui el va iniciar, de la Biblioteca d'Alexandria. El 1687, Venècia, que lluitava contra els turcs que dominaven Grècia, va carregar-se el Partenó d'Atenes. Paradoxalment, tres segles abans, durant les Croades, quan Pere el Cerimoniós va arribar a Atenes, donà ordres de protegir l'Acròpolis, que va considerar la més preuada joia del món.
No és a finals del segle XIX, curiosament, a iniciativa del tsar Alexandre II, que es proposa la Conferència de Brussel·les de 1874, entre d'altres articles, que, en la mesura del possible, es respectin esglésies i edificis amb propòsits artístics, científics i caritatius. I als inicis del segle XX es van ampliar les normatives, segons les quals els béns culturals havien de protegir-se i passaven a considerar-se propietat de l'Estat. Més tard, a les conferències de la Haia dels anys 1899 i 907, es remarca, atenció, que l'assetjat té el deure d'assenyalar la presència d'aquestes edificacions notificant-lo abans a l'enemic. Malgrat això, a la Gran Guerra es bombardeja i destrueix la catedral de Reims a França.
El 1922 es dicta la prohibició de bombardejar objectius no militars. Com tots sabem, a més d'altres pobles i ciutats, durant la Guerra Civil Espanyola, Guernica i Corbera d'Ebre van acabar arrasades. I no podem oblidar que a la Segona Guerra Mundial, només entrar a Polònia, els nazis van destruir el 85% de Varsovia i el 43% del patrimoni del país, 782 monuments. La part més occidental d'Europa, com França, no va patir tant, però perquè van prendre mesures de protecció. Malgrat això, a França, 550 monuments van quedar malmesos. Ja ben entrada la guerra, hi va haver uns recíprocs bombardejos entre Anglaterra i Alemanya que potser en va patir més: Dresde, Hamburg, Nuremberg, Berlín, Polònia, etc. I com a colofó, Hiroshima i Nagasaki.
Després de la destrucció massiva del patrimoni a la Segona Guerra Mundial, una altra vegada a la Haia es redacta i signa la Convenció per a la Protecció dels Béns Culturals en cas de conflicte armat. En la part introductòria es reconeix que en els últims conflictes els béns culturals han sofert greus danys. Estan convençuts que aquests danys constitueixen un perjudici per al patrimoni cultural de la humanitat. Consideren que és molt important per a tots els pobles del món conservar-lo i que ha de tenir una protecció internacional que s'ha d'organitzar en temps de pau.
També s'assignen protocols addicionals als convenis de Ginebra de l'any 1949. I l'article 16 diu: sense perjudici de les disposicions de la Convenció de la Haia, de la que acabem de parlar, queda prohibit cometre actes d'hostilitat dirigits contra els monuments històrics, les obres d'art o els llocs de culte que constitueixen el patrimoni cultural o espiritual dels pobles i utilitzar-los en suport de l'esforç militar. Més tard, s'afegeix, el 1999, la responsabilitat penal en cas de violació de la llei. Tots aquests redactats són molt bonics, tenen una intenció meravellosa, però la realitat és ben diferent.
Hem viscut, encara que a distància, exemples més recents. El conflicte dels Balcans, Mostar amb el seu emblemàtic pont, Sarajevo i la seva biblioteca, tots dos reconstruïts, gràcies a la cooperació internacional. Va ser després de la guerra de Iugoslàvia quan es va establir la responsabilitat penal individual pels crims de guerra, pels genocidis i per la destrucció intencionada del patrimoni cultural. Tenim ben presents, també, la destrucció dels Budes de Bamiyan a l'Afganistan i el patrimoni de Tombuctú a Mali per part de grups islamistes radicals. Aquests són exemples del que la UNESCO defineix com a campanyes de neteja cultural. I no ens podem oblidar, i sentint-ho molt, la pobra Síria, Palmira, Alepo, Homs, el crac dels cavalleros, a Iraq, la biblioteca de Bagdad. Sembla que els llibres fan por als que massacren els pobles. I tot i que no ens arriben gaires notícies, també a l'Àfrica n'hi ha hagut, a més de l'esmentat Mali, el Iemen, Líbia i Uganda.
La legislació i les actuacions han anat millorant. S'han utilitzat fotos per satèl·lit per comprovar destrosses en guerra. S'ha creat una mena de cascos blaus de la cultura, una unitat especial en el món per la protecció del patrimoni en temps d'emergències. Llocs segurs per als béns culturals amenaçats. Per primer cop, les Nacions Unides aborden el conjunt d'amenaces sobre el patrimoni cultural mundial i no fa distinció respecte a la identitat dels autors de delictes culturals. Entre el 2002 i el 2003 es crea un informe de la UNESCO per fomentar el retorn dels béns culturals als seus països d'origen o la seva restitució en cas d'apropiació il·lícita.
L'experiència demostra que la destrucció o el robatori, l'espoli, comporta el desmembrament de les formes de vida i el teixit econòmic dels pobles. Són un fre al desenvolupament local i un saqueig de la seva riquesa, amb la consegüent caiguda del nombre de turistes i el suport econòmic. De tot l'article que hem llegit a l'Ordre Mundial de gener del 2020, triem unes dades de la Interpol. Fins aleshores, havia registrat 51.000 béns culturals robats en 134 països, molts dels quals encara circulen en el mercat il·legal d'art. La Comissió Europea, per la seva banda, estima que el tràfic d'aquest tipus de béns es quantifica entre 2.500 i 5.000 milions d'euros, només superat pel tràfic d'armes i el de estupefaents.
I tot això malgrat que el 14 de novembre de 1970 es va signar a París la Convenció sobre les mesures que s'han d'adoptar per a prohibir i impedir la importació, l'exportació i la transferència de propietats il·lícites dels béns culturals. Hem de concloure, doncs, que de la mateixa manera que sovint no es respecten els drets individuals de les persones, tampoc es respecten ni es defensen els drets col·lectius dels pobles, el seu patrimoni cultural.
Abans de continuar amb l'entrevista amb el senyor Cuenca dels antics ocellaires de la Rambla, farem un parèntesi musical amb una música refrescant. Un ja clàssic de la música brasilera que canta Astrud Gilberto, que ens faci, per un moment, oblidar aquest temps de pandèmies i de guerres. No marxeu, que després vindrà el més interessant. Thank you.
Us recordem que aquest és el programa de Ràdio Rambles L'Hora del Patrimoni i que som els de Sos Monuments, que ens trobareu al Pati Llimona els dilluns a la tarda. També podeu contactar-nos a la nostra web sos-monuments.org, al mail @gmail, Twitter, Instagram i Facebook.
Passegem molt sovint per la Rambla, però de vegades no parem prou atenció al que hi ha. Anem de pressa i no ens hi fixem. Per això hem baixat per la Rambla dels Estudis per veure què s'hi ven a les parades del passeig central. Un cop traspassem els carrers Santana, Canuda, Tallers i Bon Succés, on s'acaba la Rambla de Canaletes, comença la que sempre s'havia dit Rambla dels Estudis i en algun moment inclús Rambla dels Ocells. Trobem primer un quiosc de premsa, els que jo recordo de tota la vida, i enfront un d'articles d'aquests de turisme barat, per dir-ho d'una manera. Hi ha bailaores en trencadís, peces en trencadís, gorres, magnetos de tota mena, bolsets petits, ara també hi ha mascaretes, avui que plou hi ha paraigües, i enfront tenim una gelateria que es diu Gelateria Canaletes, gelat artesà. N'hi ha dos que estan tancats, enfront d'on hi ha el Teatre Poligrama i la Real Acadèmia de Ciències i Arts, que diu: els acords i les lleis i les persones respecten. Amics de la Rambla, un respecte als veterans, si us plau. Són dos quioscs petitets que estan tancats, no sabem per què. A continuació d'aquests trobem un altre quiosc de gelateria artesanal. I enfront, bueno, aquesta gelateria artesanal tenen tota mena de gelats de tots els colors, noms. Enfront, l'autèntica tradició del torró de Gramunt, torrons artesans de Gramunt. Torrons també, de tota mena, xocolata i caramels. A continuació, a la banda, baixant a banda esquerra, tenim una botiga que posa objectes de, també de records, també de tota mena, molta nina, sombrers, samarretes del Barça, encara n'hi ha de Messi, magnetos, més magnetos, de tipus turístic, i a dalt de tot una mena de pancarta que diu: no volem desaparèixer, volem diàleg, volem un acord. A continuació d'aquest, davant on abans hi havia hagut el Cepo, em sembla, sí, una altra botiga de records com la primera, més o menys, amb uns objectes bastant semblants, cosetes d'aquestes perquè els turistes s'emportin algun record, no sabem si bo o dolent. I una altra, a continuació, la nocciola toscana, més gelats. Sembla que aquí fa molta calor. A continuació trobem un altre quiosc de premsa, també d'aquests que recordo jo tota la vida. I després d'aquest, una botiga Fresh Juices by Molina, local gourmet food, que tenen tenen begudes, tenen caramels, aquests en estil xupa-xup gran, que posa Barcelona, i tenen begudes també alcohòliques, vins i caves. I al final d'aquest tros, on
hi ha el Palau Moja i l'església de Betlem, abans d'arribar al carrer de la Portaferrissa i al carrer del Carme, tenim un quiosc de l'Ajuntament per vendre entrades, tíquets, per turistes i locals, posa. Pots anar amb qualsevol taula al flamenco, pots anar amb les golondrines, pots anar a la Casa Batlló, pots comprar més o menys entrades per totes les coses turístiques que hi ha a Barcelona. I aquí s'acaba aquest tros de la Rambla dels Estudis, que en algun moment es va dir també Rambla dels Ocells.
Aquests quioscos que hem descrit succintament havien estat parades de venda, sobretot d'ocells, i també de peixos, hàmsters i altres petits animals. Tot això un bon dia es va prohibir i els comerciants van haver d'empescar-se nous oficis. Ara sembla que estan condemnats a desaparèixer del tot perquè, diu l'Ajuntament, se'ls hi ha acabat la llicència. D'això i molt més en parlarem amb el senyor Xavier Cuenca, un dels propietaris de diverses d'aquestes parades, president de la plataforma Antics Ocellaires de la Rambla. El senyor Cuenca és també, a més, enginyer industrial i és gestor de la societat de Heladeries Cuenca, que es dedica a la producció i al subministrament de gelats artesanals. I també té algunes altres concessions al Mercat de Santa Caterina i a la Boqueria. I actualment, arran del problema que hem parlat, del possible desnonament o previst desnonament, és el president de la plataforma Antics Ocellaires de la Rambla, com ja hem dit. I, bueno, de tot això volem parlar amb ell, el tenim aquí davant. Bona tarda, senyor Cuenca.
Hola, molt bona tarda.
Pensem, en principi, d'entrada, de que la vostra situació és bastant, com te diria jo, que no té una sortida exitosa per vosaltres, no? Però, si cas, això ho parlarem més endavant. Expliquem una miqueta també als que possiblement són més joves i no ho han viscut. Vull dir, què era el mercat d'ocells i què hi havia, què hi venia, perquè jo sí que recordo, vull dir, que tenia uns tenderetes amb molta gàbia, amb periquitos, caderneres, etc. Si m'ho expliques, sisplau, ens ho expliques a tots.
Hola, doncs sí, molt bona tarda. Així és, fins fa ben poc i des de fa molt de temps, diria, bueno, des de meitat del segle XIX, que a la Rambla s'hi venien ocells i fins fa, doncs ara farà, fins al 2010, que es va tancar la darrera de les antigues ocelleries, la meva família i altres famílies doncs han passat aquí tota la seva vida venent animals. Això de vendre gelats i regals i souvenirs és molt recent.
Això és recent, no?
Sí, tant.
A part d'animals, em sembla que recordar que també veníeu altres animals, no? Més tard i potser més endavant, no? A quin moment es va començar a vendre altra cosa que no eren ocells, només?
Bueno, ha anat variant molt, vull dir, jo tinc records de que hi havia fins i tot gossos al principi, s'ha venut de tot, i al final, entremig s'ha passat de tot, però al final fins i tot hi havia animals exòtics, aquí s'han acabat venent escorpins, tal com has dit, peixos,
escorpins,
també. Sí, sí, escorpins, taràntules.
Ah, sí?
Serps.
Serps, també.
Ah, sí?
Sí, sí, i tant, sí, sí, jo recordo una de les darreres parades que vam tenir nosaltres, bueno, una mica adaptant-nos als temps, doncs vam veure que hi havia una demanda molt gran de rèptils i, bueno, tortugues de terra, també, i sí, sí, s'han venut, bueno, tots els animals que, o la majoria dels animals que en aquell moment
tot
es podien vendre.
Estava dintre de la legalitat, sí, en aquell,
sí,
moment?
Sí, sens dubte. Sí? Crec que estem en un lloc on costa molt amagar-se.
Sí, i tant, no, això és per suposat. Sí, sí. Doncs,
Senyor Cuenca, a quina generació d'ocellaires, per tant?
En el meu cas, soc de tercera generació, però, per exemple, la Mònica, una companya, és de quarta generació.
La Mònica Trias.
La Mònica Trias, sí. Exacte, sí, 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 doncs ella és de quarta generació, però bueno, en el meu cas, el meu avi va ser de la meva família el primer que va intentar guanyar-se la vida aquí a la Rambla.
En general, els ocellaires és una cosa que va de generació en generació?
Doncs sí, passa molt en la majoria. Nosaltres pertanyem a la Boqueria i això succeeix molt en la majoria de mercats municipals, que moltes de les de les concessions van passant de pares a fills o de tiets a nebots, i sí, és una pràctica generalitzada. Sí, sí, sí.
Una pregunta que li volia fer abans era, quan la història de la venda d'animals a la Rambla és perquè al principi, per exemple, el que es venien eren animals vius que es venien a la plaça, al mercat, i no podien estar al mercat?
Doncs tenien, sí.
És així, era així, no?
Esteu molt, molt ben informats.
És així.
És així. Vale. Nosaltres vam abandonar la boqueria perquè els animals morts contagiaven, ara que els virus també estan de moda, contagiaven els vius, sí. I clar, i els vius emmalaltien. Llavors es va decidir separar-los, i llavors, sense deixar de pertany en cap moment al mercat de la boqueria, sí. Nosaltres vam començar a ocupar aquest espai públic.
Això s'ha donat en algun altre mercat de Barcelona?
Doncs en els darrers, ja no dic anys, dècades, no en tinc constància. Jo diria que no. No.
Per acabar aquesta part de la història ja, perquè si no després no parlarem del fonamental, que és el que està passant en aquests moments, una pregunta que no sé exactament com funcionava. A Catalunya hi ha hagut certa tradició d'ocells cantaires, no? De gent que en cria, que vosaltres amb tot això també els venien aquí a comprar aquesta mena d'ocells, o això és un altre mercat que es fa una miqueta d'estranquis fora de lo legal, per dir una manera?
Bueno, aquest altre mercat o aquests altres mercats del que parles sí que existeixen, però també és veritat el que dius. A Catalunya hi ha moltíssima, o hi havia ara una mica menys.
Potser, sí, jo crec que...
Sí, jo conec també, sobretot, el mercat de Torrassa, molta gent li sonarà.
Sí.
I aquí venien a comprar-nos, però també a vendre'ns, no? Hi havia gent
també.
Que... Sí, nosaltres tenim els proveïdors, teníem els proveïdors oficials, per dir-ho així, i després pues, teníem gent que es dedicava de manera, bueno, ocasional a la cria, o bueno, que tenia uns ocells que criava, no? I generava les condicions perquè criessin, i clar, no sabien què fer amb les cries.
Ara s'ha perdut una mica això, que em sembla, que sí? Que no veig tanta gent passejant amb la gàbia tapada.
Clar, a mi el que em passa és que quan en veig un me'n recordo, no? I m'hi fixo molt, però sí, s'ha perdut molt. S'ha perdut molt. Ara tenim més PlayStations que ocells cantaires, realment.
Ara... A veure, he llegit que hi ha uns bars a Barcelona que són bars que tenen bar d'ocellaires als diferents barris. I tenen, o sigui, tenen com una mena de... Però que estan, hi havia les adreces i tot, o sigui, no una cosa que s'amagués ningú, no. I llavors, normalment el porten avis, ja. I... tenen com una entrada, que és com un bar, no com una cafeteria, com un bar antic de poble, i darrere tenen com una mena d'eixida, bueno, com un pati, i tenen allà les gàbies i tal i qual, i diu que es reuneixen a veure com canta un i com canta. No el coneixeu vosaltres, això? Ho heu sentit? Heu sentit parlar?
No, mira, he estat a una Horta, de casualitat.
A Horta hi ha un?
Sí, molt a prop de la plaça Eivissa. Jo jugo escacs i tenia el club d'escacs justament allà, i un dia vaig entrar i el que passa que ara mateix ho tinc bastant clar. Potser fa uns anys, quan es veien més d'aquestes persones caminant en gàbies pel carrer, hi havia també més d'aquests bars, però sí, estic segur que algun hi deu quedar, okay, segur. Okay. I tant de bo algú ens estigui sentint ara i digui, mira, i tant, si esteu, jo estic aquí.
Bueno, deixem una miqueta la història, que em sembla que ja la gent ja s'ha entrat una miqueta. El moment del canvi, quin moment, quin any és, arran de què, vull dir, es decideix o es prohibeix que no es poden vendre animals? Doncs... aquí a la Rambla, perquè encara es podien vendre en altres botigues, clar.
Sí, a la via pública es prohibeix, primer faig una molt miqueta d'història, per dir-ho així, la llei a Catalunya s'aprova el 2003 i ja entra en vigència el 2003, i allà es prohibeix el que és l'exposició d'animals a les botigues, l'exposició directa. Això no vol dir que les botigues d'animals hagin de desaparèixer, però per poder, un exemple, posàvem abans fora d'antena, per poder comprar, o sigui, si tu et compres unes bambes i després no els hi fas cas, doncs cap problema, problema teu, i de les bambes com a molt, però en el cas dels animals, doncs clar, un animal és una responsabilitat. Llavors, per evitar aquesta compra compulsiva, es prohibeix en el 2003 a Catalunya, el que passa és que la Rambla queda com una mena de limbo jurídic i no es du a terme aquesta reconversió fins al 2009, fins l'any 2009, fins fa 12-13 anys.
El 2009 ja us obliguen a canviar d'ofici, no?
Així
és. A dedicar-vos a vendre altres coses.
Sí, nosaltres signem un conveni el mateix 2009 que renunciem a les nostres concessions a canvi d'unes noves, per tant, són noves concessions que són les que avui estem, bueno, gràcies a les quals avui podem estar seguint, bueno, seguint sent rambleros. Ara no som tan ocellaires, però som rambleros, no hem deixat de ser-ho.
I l'Ajuntament va intervenir per dir quina mena de negocis podia posar, quines, o no, vull dir, o no? O...
No, no, evidentment, vull dir, l'Ajuntament va proposar, bueno, va imposar, imposant en el més bon dels sentits, eh? Vull dir, ells van dir, doncs, escolta, ofertem aquestes llicències, trieu entre totes aquestes, no trieu tots el mateix, això sí, i clar, clar, això és, al final nosaltres som parades del mercat de la boqueria, nosaltres no podem, no som com els laterals que diguem, bueno, doncs jo aquí ara vull muntar un bar, no?
Sí.
No. Nosaltres, clar, estem regits pel, bueno, pel propi règim de l'Institut Municipal de Mercats.
Institut Municipal de Mercats, sí,
justament.
Sí,
així és.
I què anava a dir? Les parades vostres de què són?
Doncs en el cas de la meva família, jo que vaig arribar a l'últim a aquest acord, perquè nosaltres volíem encara intentar mantenir una única parada, nosaltres tenim cinc i volíem juntar-les en una, i però bueno, no va ser possible arquitectònicament, doncs vam triar una de cada de les opcions que tenim. Jo tinc una gelateria, com bé s'ha explicat abans, de gelats artesanals, una de principalment de torrons, i després una de souvenirs, una de regals relacionats amb Barcelona i després és una altra de regals també relacionats amb la natura.
Amb la natura?
Sí.
Què pus que teniu, la natura?
Bueno, hi ha de tot. En el fons, i volíem fer un guinyo. Bueno, tenim animals, també tenim una mena d'objectes que tal com incideix la llum del sol la reflecteixen de diferents maneres. Aquesta segur que la tens ara present.
És possible, sí.
I nius hi ha també. Bueno, també hi ha records de Barcelona.
Aviam, no, digues.
A veure, coneixeu la reforma
molt,
actual
vale.
De la Rambla?
M'he mirat, no...
No he mirat, però bueno, si coneixes
a l'Aixier.
A l'Aixier,
sí,
pues,
i ja que tinc aquesta oportunitat...
La reforma de quilòmetre zero.
Sí, i ja que tinc l'oportunitat, perquè...
Parla una mica del que penseu sobre aquesta reforma.
Sí, primer faré un incís i diré, si no sabreu, el que parlo sobre l'Aixier, que em va semblar en el seu moment un àngel en tot això. Ha fet moltes coses molt bones per Ciutat Vella.
Sí,
quan era regidora.
Sí, ah, sí, tant.
I
bueno,
després,
i va patir molt, també.
Va patir molt,
va patir
no
vull
jo ara, però
ja,
no, sí. Molt, però molt és molt.
Molt.
Vull dir,
és
una pena.
Va tenir que dimitir perquè l'havien amenaçat. Sí, sí, sí.
Sí, totalment. Sí, sí. I a més, ella manté, i segur que se li ha multiplicat, aquesta sensibilitat que ha tingut per tots els col·lectius de la Rambla. I llavors el seu projecte, bueno, a mi és que m'encanta directament, vull dir, no, sembla contradictori.
És
perquè...
contradictori perquè possiblement però desapareixeria, no? Les botigues
no,
del centre. De...
Jo no ho veig així, perquè ella, ella va ser la persona que es va encarregar de negociar amb nosaltres, d'arribar al darrer acord que vam arribar, quan era ella regidora. O sigui, l'última persona que vam signar un acord va ser ella. I ella em consta que ha intentat moltes vegades, clar, no està a l'Ajuntament, però ha intentat moltes vegades fer de mediadora per trobar una solució. Llavors, clar, suposo que entenc perfectament que a ella li han donat unes directrius, no ella, tothom que es va presentar al concurs, sí, sí. I ella l'ha sabut de complir. No, amb això, vull dir, és una persona que bueno,
es mereix tot el meu respecte, i és una persona que es vesteix pels peus i necessitem gent com l'Etxier González.
No, és molt coherent i a més a més vull dir és molt defensora de tot això que estem parlant una
totalment,
mica, vull dir,
i des del punt de vista del patrimoni també.
I defensora molt de la gent, eh? Vull dir,
completament, completament. A mi em sembla, ho torno a dir, per mi és un àngel en tot
està
això.
Està molt, vull dir, per, no, sí, sí. Vull dir, per les persones. En...
Exacte, no està per altres interessos que no venen aquí al cas. Sí. I respecte a la reforma, per contestar-me, doncs és que la reforma està molt ben plantejada i tant de bo comenci ja, sincerament, tant de bo comenci
ja.
Sí,
demorant massa, no?
Jo crec que a ella a tots els barcelonins ens tenen això parat i bueno, doncs ella, clar, ha fet un esforç i, bueno, falta la segona part, que és dur-ho a terme, no? Va guanyar un concurs, no m'estranya que l'hagi guanyat, no m'he mirat els altres projectes, però aquest a mi m'agrada moltíssim, moltíssim. Sí.
Bueno, Sos Monuments va estar dintre de la...
De reunions que es feien
aquí mateix, aquí davant.
Aquí davant, a la Virreina.
De fet, bueno, aviam, simplement, vull dir, una miqueta per donar opinió, no? Perquè ells són els tècnics i totalment. Ells són els que en saben i els que... han decidit com...
Però és el que dius, ells ho són, però han presentat un projecte basar-se en totes les sensibilitats de totes les entitats que van voler participar.
Exactament,
jo sempre que pugui trencaré una llença al seu favor, vull dir, és una persona que tant de bo tinguéssim més com elles.
I tant. I què t'anava a dir? Veig que amb el PDF aquest que us presenteu, que suposo que veu fer arran de que es anunciaven... que us fotarien fora d'aquí, que no us mossegueu la llengua per denunciar els amics de la Rambla. Doncs... Com que dieu que controla l'hostaleria i estan interessats en fer-se el lloc de que vosaltres per al millor deixeu.
Sí, jo... Bueno,
jo em pensava que aquí deu tots amics de la Rambla.
Sí, de fet ho érem.
És que no pensàvem que eren un grup... un col·lectiu de gent d'hostalers i tal, sinó gent de... Que
és que el nom està molt ben posat. De fet, el nom no és Amics de la Rambla, el nom que està registrat és Amics Veïns, que no en queda cap.
I comerciants.
I sobretot és comerciants de la Rambla. Llavors, és legal, és un lobby és legal avui en dia, i es dediquen a comerciar. Llavors, nosaltres formàvem part d'Amics de la Rambla, nosaltres i els floristes. El que passa que, clar, no, jo no ho veig tant com que no me n'estic de... sinó que, clar, com sento les seves declaracions de que volen que marxem, quan ells... Bueno, no vull dir, jo estava antes, no? Que és així, però, escolta, aquí ningú fa nosa a la Rambla, no? Una altra cosa és que plantegessin, pues, aquesta gent, ara l'Ajuntament els ha donat unes llicències enfocades al turisme. Això no és el que s'ha de vendre a la Rambla. Molt d'acord. Però clar, sacádmelos, porque los comercios de los laterales son míos. Llavors és molt fàcil, és només mirar qui és la junta directiva d'Amics de la Rambla, quines propietats tenen els laterals de la Rambla, i també no cal, i al final és molt lògic de que si les nostres botigues no hi són, les seves es veuran més, per tant vendran més.
Ja, home, aviam, és una, no sé, és difícil perquè la Rambla és un correcaminos, per dir-ho d'una manera, vull dir, veus a la gent que puja i baixa, que bàsicament no es para enlloc, no? I jo em vaig entretenir a comptar els comerços que poguéssim dir que no eren d'hostaleria ni eren de turisme, i crec que n'hi ha 25, en tota la Rambla, 25 locals, tenint en compte que he comptat els bancs i les farmàcies, que clar, ja n'hi ha 10.
Sí, sí.
I em sembla que la resta són 15, però que aquí podríem ficar, jo què sé, els de Nike, els de Levi's, que no saps ben bé si estan aquí per una cosa o per l'altra, que tampoc és un producte de proximitat, no?
Exacte, al final la botiga...
Al final
ja...
semblarà això, vull dir, jo què sé, vull dir, que ja,
ja ho
facin,
sembla,
tot,
fet,
no?
Sí,
tot,
sí.
Tot hi ha una barra sencera de dalt a baix.
Ara estic ballant l'únic, jo veig ara mateix
el
que
la música.
Casa Beethoven,
sí,
i
Beethoven.
Per
exactament,
mi,
sí.
jo no conto 25, les sucursals
bancàries... Sí, bueno, clar, no.
Jo conto un Casa Beethoven, realment.
Sí,
bueno, després hi ha Liceu, no? Vull dir, afortunadament...
Bueno, hi ha alguna altra petiteta... Han anat desapareixent pràcticament totes.
Sí, al final...
Sí, és una llàstima.
Sí, totalment.
Jo no vull fer d'advocada del diable, però, a veure, mira, la remodelació de la Rambla contempla la desaparició de les parades. Diu que alguna parada d'alguna florista podria quedar, però la desaparició de les parades. Claro, això sembla que sigui una cosa com negativa. Ara jo, al meu pare, ara parlo a nivell personal, penso, a veure, la Rambla no és un passeig, la Rambla Central no és un passeig massa ampli. És veritat que les parades aquestes fan com una mica com de muralla de la Rambla. Si tu agafes des de Plaça Catalunya i comences a baixar, quan arriba la primavera, quan això comença a florir, quan comencen a sortir les fulles dels arbres, aquests arbres s'ajunten una mica a la Rambla. Bueno, pues això és veritat que queda, d'alguna manera, queda com més amortit perquè està tota aquesta parada. O sigui, normalment no vas mirant els arbres, vas mirant les parades. Què us sembla? A veure, clar, jo comprenc que la gent ha de guanyar-se la vida i aquí hi havia això, no? I ara penso que la remodelació de la remodelació de la Rambla amb aquestes parades com les que teniu vosaltres ha estat bé. Però jo penso, no penseu vosaltres, des de vosaltres mateixos, rambleros, no? Que podíeu anar a parar en un altre mercat o en un altre lloc i deixar la Rambla només per un passeig i que la gent, i que no es venguin tantes coses?
Bueno, sí.
O sigui, això és una utopia.
Hi ha una part que sí, és més, li estem demanant a l'Ajuntament que faci això directament, però a més sí que haig de matitzar en el sentit de que és veritat, bueno, la Rambla també és molt jaleo, molta gent,
sí.
Molt no poder caminar, molt no poder parar-te, no? Com bé ha dit el Joan també, vull dir, clar, al final si ho treus tot, tindràs la mateixa Rambla que tindràs a qualsevol ciutat, no? Però en el nostre cas, que a més estem a la part més ampla, i que som el col·lectiu que menys espai ocupa, clar, el que demanem és un principi de proporcionalitat, no? Vull dir, hi han 14 quioscos de premsa, o 16, ara mateix no me'n recordo, que són molt grans, són tres, sí. Cada quiosc és més gran que és com tres botigues de les nostres, que venen el mateix, o sigui, que, bueno, no, són amics, però clar, venen souvenirs com nosaltres, no venen diaris, avui en dia és molt difícil guanyar-se la vida
no venen
diaris.
No, venen tot més diaris.
Exacte.
Bueno, tot més diaris tampoc, però...
I també s'ha de dir que, bueno, ara mateix estem a l'excepció, però de les 16 parades de floristes, 7 estan buides. Llavors, i estem en un tram força més estret que la Rambla de la Sant Josep, que la Rambla dels Ocells. Per tant, una molt bona mesura que es pot dur a terme avui mateix en relació a això seria ja treure aquestes 7 botigues o buscar-li un altre ús, en qualsevol cas. Sí. Però estan aquí tancades i... Sí.
O fer un disseny més suau, no? Més que no també. Sigui tan aparatós, clar. No? Una miqueta més
llavors,
bonic.
No entenem nosaltres quan es diu això de recuperar la Rambla, en el sentit, ostres, nosaltres som un... Que justament per això hem començat la iniciativa legislativa popular, quan sentim...
Clar, d'això volia parlar perquè ens queda poquet ja i anem a parlar del punt aquest de la iniciativa legislativa popular. Penseu realment... que servirà? Vull dir, per què l'heu feta i com, amb quins arguments heu donat?
Doncs jo bueno, personalment haig de creure que sí, i l'hem feta per posar en valor tota la nostra història, tot el patrimoni, tot el que hem aportat a la Rambla. Al final no ens coneixíem abans d'aquesta entrevista, però estic segur que les nostres mirades s'han creuat en algun moment. Nosaltres portem aquí tota la vida i en algun moment heu passat per aquí. En algun moment, fins i tot, és molt probable que hagueu comprat algun peixet, algun ocell, no? Alguna bossa de menjar.
Sí, és possible.
Algun hàmster,
sí, sí, sí,
segur.
És possible.
Llavors, amb això, el que et volia dir, el que us volia dir és...
Sí, però ara hi ha una petita contradicció, perquè la llei de protecció d'animal tot això ho prohibeix. Per tant, a què us dedicaríeu? A la defensa... Clar, perquè jo trobo una miqueta... la contradicció aquesta, no? Esteu demanant que el mercat d'ocells sigui patrimoni, però en canvi vosaltres no podreu vendre ocells.
Bueno, perquè en el cas de que nosaltres entenem que les coses evolucionen i si ha arribat el moment de marxar, doncs que sigui ara. Però el que no volem és marxar sense que això... O sigui, el que crec que per mi és innegable és que això és un patrimoni cultural immaterial,
sí,
de Catalunya. I volem marxar amb aquest reconeixement. En el cas de que haguem de marxar, volem marxar amb aquest reconeixement. Nosaltres, és el que es deia, hem aportat molt, com molta gent, com es fan avui en dia els floristes, per exemple. I ens sap un greu que l'Ajuntament no ens otorgui aquest reconeixement, així que el que farem és demanar-li a la ciutadania, si els hi sembla bé, cal si tornem a demanar tots junts, ja no a l'Ajuntament, sinó al Parlament de Catalunya, aquest reconeixement a través de la iniciativa legislativa popular que hem iniciat i que se'ns ha admès a tràmit darrerament.
Ja teniu firmes recollides?
És una mica molt més complexa. Ja tenim aprovada i admesa l'admissió de la iniciativa. Llavors, ara la mesa del Parlament ja ens ho ha aprovat i ara hi ha una comissió de control dintre del Parlament a les que justament avui hem dut els plecs on s'han de dipositar les signatures i hem dut també una llista de federatats, que són les persones que donaran fe que aquestes signatures són reals.
Sí, clar.
Vull que no és tan fàcil com quan fa 10 anys simplement vam agafar uns fulls i vam dir, escolta, signa'ns aquí que ho portarem a l'Ajuntament. Yeah. No? Vull dir, ho tenim aprovat i tot just ara comencem a... Esperem que ja la setmana vinent, com a molt tard, volem començar a buscar aquest suport de la ciutadania.
I també per acabar ja, perquè sí que ens queda poquet, esteu demanant diàleg amb l'Ajuntament, no? I com està aquest? Quin punt esteu? Hi haurà diàleg? Perquè, clar...
És una porta tancada. L'Ajuntament, clar, no pot dir que no dialoga amb ningú, no? Però no hi ha diàleg. Hem demanat una mediació judicial, hem demanat mediadors, l'Aitzi ara en podia ser un, perfectament, ara que ha sortit el seu nom, però bueno, se m'acudeixen molt. Però, fins i tot, clar, el tema està judicialitzat i hem demanat, escolta, que hi hagi una mediació judicial i arribem a un acord i no haguem de fer fores en famílies o, en el pitjor dels casos, que d'aquí 2 anys un jutjat ens doni la raó i s'hagin de gastar diners públics en indemnitzar un col·lectiu que, en el fons, no vol marxar.
I el tema de les dates, perquè jo m'he fet un embolic,
sí.
Aviam, aquí podem parlar de l'any 2028 o podem parlar des de la reforma integral del 98, o sigui que ens aniríem al 2048,
clar,
i també podem parlar des del 2009...
És una cosa que no, a mi em costa també d'entendre.
El 2059.
Clar, sí, és veritat, el que és veritat també que l'Ajuntament diu que està caducat la nostra concessió, només ho diu des de l'any 2021, jo crec que aquest tema ja porta...
Bueno, perquè ells parlen de l'any del 1971, no?
Però el cas és que això ho diuen des de fa un any només. Llavors, no entenc com això que ha estat un conflicte, tots els barcelonins ho sabran, que els antics ocellaires, que els fan fora, que no els fan fora.
Sí, sí.
I llavors, ja podíem haver dit l'any 2016, no patiu, que els hi queden 5 anys, o el 2018, no patiu, que els hi queden 3 anys. Llavors, jo crec que això han aprofitat que el Pisuerga passava per Valladolid, per dir-ho així, bueno, han fet passar el Pisuerga per la Rambla, però no és cert, jo tinc unes llicències que les tinc físicament on diu que l'antiguitat és del 2009 i a més, doncs això, cada cop que un mercat municipal, com és el nostre cas, fa una reforma integral, als 50 anys tornen a començar. I per últim et diré també que si fossin realment de l'any 71, a l'any 71 la durada de les concessions municipals era de 99 anys, si no, no quedaria de 99,
caram.
A no ser que s'especifiqués al contrari, que no és el cas. És a dir, el Pinocho, per posar un amic de referència, que cada cop que dono el seu nom hauré de demanar-li perdó, però, clar, lògicament porta més de 50 anys també en una parada municipal. Com el Pinocho, tots els mercats municipals, sí, menys el Fort Pienc, que és nou, tots els propietaris de les concessions fa més de 50 anys que les tenen, no? Bueno, creiem que l'Ajuntament ha aprofitat que... Bueno, ha buscat un marc legal per intentar fer-nos fora.
Bueno, és que se'ns acaba el temps ja. Una llàstima.
Oh, perdoneu, una perquè llàstima. Jo també a vegades parlo massa.
No, però tenim bastant la idea de lo que representaria aquesta iniciativa. És el reconeixement d'algo que si no hi és ara,
exacte,
ja hi ha hagut.
Sí, sí, és una cosa més que tot de caràcter quasi romàntic.
Totalment, l'essència és aquesta.
Romàntic, no?
Bé.
Perquè vosaltres ja podeu viure d'altres coses. Sí, tens alguna...
El temps s'ha acabat.
Sí.
No, com sempre, tancarem el programa amb música. Avui també amb una rumba dedicada a la Rambla.
Hi ha un lloc que no que fan, un concert de veritat, a pelo i sin avisar, en la calle.
A place where you can find a universe so hard.
És la finestra oberta al mar de Barcelona. La tiene ese poder de conquistar al que la ve,
ni fermar el tempo per un momento.
Aquarela multiracial, on qualsevol pot ser un fragment de un mosaico que se viste de gente.
La Rambla tiene
ese poder conquista siempre a que la ve. Y amando a aquel taxista.
Rambla de mamna urajena, rambla de mamna urajena.
Un timador, un gran pintor, una gatita y su admirador, un gran mestre bailador en la calle. La rambla siempre amante en peu, rosas que ven de Déu en Déu, y las estatuas vivents es pinten la veu. Calimaties de una ciudad se desnuda frente al mar, pero a Cristo vale da igual. La Rambla té aquest poder, fascina sempre el qui la ve.
Bé, doncs, bueno, moltes gràcies, senyor Cuenca, perquè no m'havia pogut despedir abans. Ara sí que ens acomiadem fins d'aquí a 4 setmanes, el divendres 29 d'abril, a la mateixa hora, a les 6 de la tarda.
Avui hem reflexionat sobre la destrucció del patrimoni cultural en temps de guerra, però també del que destruïm en temps de pau. I ens hem interessat per la situació dels paradistes de l'antic mercat d'ocells de la Rambla.
Us esperem al pròxim programa de l'Hora del Patrimoni.
Ramblegeu força, bona tarda a tothom.
Corrent sonor intermitent. Ràdio Rambles.